immediatesa que ens envolta fa que moltes vegades passem de puntetes per les coses i no aprofundim en res. Coneixem la base, però no al fons. I això ens passa fins i tot amb els projectes que més ens il·lusionen. Avui al consultori de la felicitat volem parlar del temps, del valor del temps que dediquem, en aquest cas, a les coses. Ho farem amb Llucia Ramis, bon dia.
Bon dia.
Jaume Funes, bon dia.
Hola, bon dia.
I Marc Casabós, bon dia.
Bon dia.
És el trident del suplement.
93-201-7474. suplement@catradio.cat, facebook.com/elsuplement o twitter.com/elsuplement. Quina és la vostra consulta?
El que no sabem del trident és qui és Neymar, dels tres. Potser el Marc.
Ai.
No?
Deixem-ho.
És el que despunta.
Sí, però jo no et sabria dir malament, perquè...
Són tots baixets. O...
Sí, però ell, com que viu allà a la muntanya, baixa de l'hort i tot això, no?
Va, compro.
Compres.
No, exacte, no miro futbol, o sigui que...
Tu el teu temps el dediques absolutament tot a l'hort?
No, res del món. No. L'hort, et diré més, l'hort m'acompanya, l'hort ens acompanya a casa, és un projecte de vida. Però diguem que el tenim incorporat de tal manera que intentem donar-li la importància que es mereix, però que en robi o dedicar-li el mínim temps possible per poder fer més coses, evidentment. Perquè, si no, es barrejaria una mica si dediquem molt fins a quin punt som esclaus d'una cosa.
Però aquesta és una mica la pregunta, eh? A què dediqueu el vostre temps?
Mira, et diré una cosa. El temps és la cosa més humana que hi ha. I ara estem en una situació, al món, en el qual el temps no és ni temps. El temps no té temps de ser temps, diguéssim, no? I estem fent tantes coses alhora com si fóssim màquines que crec que a poc ens estem convertint en màquines. Volem ser a tot arreu al mateix moment, fent les mil coses alhora, és a dir, ens hem convertit en els nostres propis ordinadors, no? És a dir, que com més temps dediques a les coses que tu vols dedicar-li temps, més humà trob que ets. Per tant,
també aquest concepte.
Que lligant-ho amb això que treia la Llucia una mica, és així. I, curiosament, en un moment de la història de la humanitat, que el debat que s'està plantejant és que totes aquelles tasques que les poden fer les màquines, les faran màquines.
Exacte.
Però no deixa de ser curiós, és una contradicció.
Llavors,
és a dir, anem cap a un altre camí, creativitat, però la realitat és la que comentes tu.
És que és això. Llavors, una màquina el que no farà serà llegir, perquè no té cap sentit llegir per una màquina.
No.
O no tindrà el mateix sentit que per a nosaltres. Per tant, per mi, llegir és un moment d'humanitat total, diguéssim.
Ja, però igual sí que la màquina et connecta allà al cervell i de cop i volta, si vols saber qui era Juli César, entraràs a la base de dades i et desplegarà tot el coneixement que necessitis.
Però és que no té cap sentit, perquè a mi el que m'agrada és dedicar-li temps a llegir, no el fet de llegir, no el fet de prendre les coses que diuen els llibres, sinó les dues hores que jo intento seguides, desconnectant-me absolutament de tot, que no sigui el llibre en paper, a més, no m'interessa saber què és el que passa a la resta del món perquè estic interessada solament en aquell llibre.
Ens fa més humans el temps?
A veure, enllaçant aquesta última reflexió, quan jo era molt jove, als anys 60, quan la revolució del maig, aquestes històries, ja van existir una sèrie de textos, ara no aconsegueixo recordar ni el títol, que venia a dir com que les màquines faran la nostra feina, els éssers humans tindrem més temps, no?
És allò del pareu al món que aquí abaixo, eh?
Sí, d'allà aquí les revolucions mecàniques, industrials, les tecnologies han estat totals en aquest moment. La immensa majoria de les coses que pot fer una persona humana la podria fer algun artilugi que podria resoldre. Entonces, continuo dient, tenim menys temps, no? Que jo crec que haurien de variar una mica, perquè fins i tot el temps ha canviat. Què és temps? Que en realitat, amb temps virtuals, quan no hi ha horari, quan tu estàs jugant amb un que està amb el Burne, quan allà fa el sol i aquí... No? Quan aquesta dinàmica del temps com seqüencial va passant el temps, té poc sentit, tot i que continua sent important, perquè no deixa de ser la mesura d'una seqüència que va canviant. El que ve a ser important és la intensitat.
Correcte.
Dir, poc segons...
Però quan ets petit, fixa't que sempre diem allò de, és que m'avorreixo.
Sí, però...
Per tant, el valor del temps el tens molt clar, és a dir, tu l'has d'omplir allò, han de passar coses.
Però perquè hem canviat la idea de dir fruit del temps, l'han canviat per dir tens l'obligació de passar-t'ho bé. De fet, els xavals moltes vegades han de defensar el seu dret a avorrir-se. O els que a vegades, imagina, com sempre, com cada diumenge parlo d'alguna experiència de net, no? Com sempre.
El Marcel,
la primera cosa que em preguntava, ahir em sembla que no, que era l'Adriana la que preguntava, això,
sí.
Ja, jo, avui tens que escriure un article? que ve a dir, el temps que tu dediques a escriure un article no l'estàs dedicant a entrar amb mi. No, és que ells, perquè probablement si hagués estat amb ell o amb ella, diria, bueno, ja, i ara què fem? Que m'avorreixo, no? El punt de... Entonces, com ajudem a que l'avorriment o la felicitat o l'experiència de fer una cosa, de descobrir-la, tinguin prou intensitat humana? Lo de llegir, jo en digital o en paper m'és igual, en digital és bastant interessant, perquè puc subratllar més i guardo les notes i no les tinc que buscar els papers, però sí, és igual. L'experiència de llegir no és el número de pàgines que llegeixes, sinó com vas associant sentiments, vivències, idees i experiències a allò que estàs llegint.
I per això necessites un temps.
Sí. Sí. Però aquí hi ha dos tipus de temps. Un és el temps que tenim com a temps lliure i l'altre el temps que dediquem a les coses, als projectes, etc. Comencem a parlar del temps lliure. Tenim temps lliure?
No estic molt d'acord
amb
això.
No sé si la paraula lliure.
Jo crec que és simplement dedicar temps a una cosa. Si tu dediques temps a una cosa, aprofundeixes en aquella cosa. Sí. Si no li dediques temps, et quedes a la superfície. En el Marc li volia fer una pregunta, i és que moltes vegades a mi em fa il·lusió fer un hort, no? Però me n'adon...
Ah, sí? Això és una notícia.
No.
Tu vas arribar a aquesta secció.
No t'agradaven ni les plantes ni els nens.
No, tinc plantes d'interior. Les plantes d'interior no se'm moren, però les plantes d'exterior sempre se'm moren. I llavors mai he sabut, supos que perquè estan a fora no les veig tant i llavors no els hi dedico tant de temps. I hi ha una altra cosa, que és que no sé com cuidar-les. Ho faig una mica el tum-tum, no? M'ho invent. És a dir, les veig una mica així i llavors penso que aquell dia les he de regar. Però ho estic fent una mica per intuïció, perquè ningú m'ha explicat com s'han de fer les coses.
Aquí el que aflora és el debat una mica, que ara bueno, comentàvem aquí a les fosques, recordant el Barnils, no?, amb la seva frase que m'agrada molt, que tan mort és qui mor de gana com qui es mor de set. Mm-hmm. I qui es mor ofegat, i qui es mor... És a dir, és igual per poc o per massa. I ara estem en un moment que no només el periodisme, el seu cas que deia quan parlava de morir ofegats, sinó mm-hmm. que en tot morim ofegats. Morim ofegats d'informació. És a dir, si ara ella diu una planta, la que sigui, és igual, ni cas d'un hort o una menta moruna, una hierba buena, i busques informació,
trobaràs
probablement
diverses.
A la xarxa tens informació d'aquesta planta per passar-te un any rebuscant. Però, alhora, no és informació filtrada, no necessàriament és bona informació, i això fa que no hi entrem. Llavors, què ens trobem, la realitat? Doncs que volem plantar una planta i no sabem exactament el què. Això, associat al valor del temps, és dir, no, és que si vols fer un hort, si vols escriure un llibre, si vols fer una bona criança, necessites disposar d'aquest temps i, sobretot, no separar-lo amb això de temps lliure, temps professional. I per mi l'hort no el dedico al temps lliure, encara que no em doni diners. Per mi és importantíssim. Jo diré que no a una feina si coincideix que he de fer sofregit. Perquè... S'ha acabat la història.
Jo crec que el 2016...
Aquesta frase així... t'ha agradat, Lucía?
Temps lliure ja ho hem d'oblidar, ja no existeix.
No existeix.
És la gestió del temps. Sí. I sobretot el fet de donar-nos temps per fer les coses. És que no ens donem temps per fer-les.
Però més enllà de donar-nos temps o no, de que algunes coses les fem acceleradament, jo diria que com a lògica... A l'hora d'anar-se a dormir, entre cometes, o a l'hora de concloure una jornada, que és quan acaba i quan comença, una hauria de tenir... He tingut consciència d'alguna part del temps que avui he viscut? O tot ha passat superficialment i no sé ni què he fet, ni on he estat, en qui he estat? És a dir, el temps ha de deixar experiència humana, ha de deixar vivències, emocions...
En què bé farem un programa d'una hora, doncs, perquè així serem més conscients del que fem.
No, sí, per descomptat, clar, és que...
Si
és
faig
que...
una cosa és fer xurros i l'altra fer un xurro, no?
Per exemple, en el cas de l'hort...
Ens hem de tocar més, això sí.
En el cas de l'hort és claríssim, és a dir, quin és el bon horticultor, el bon jardiner? Aquell que es fa preguntes per fer-te una pregunta i tenir una estona per buscar-li una resposta, com a mínim rebuscar per aquí dins, necessites temps. Qui és el bon jardiner, el bon hortí... Clar, aquell que cada vegada que vol incorporar una planta al seu jardí, dedica potser un dia a investigar-la, a buscar referències en llibres, i la coneix.
Doncs mira, ara dedicarem temps a respondre a les consultes dels oients.
Consulta número 1.
Va per tu, Marc.
Va, la primera, pel Marc. La Pilar està jubilada i diu que ara ha decidit d'aventurar-se al món de l'or, però no sap per on començar. Diu, tinc moltes ganes i temps per dedicar al meu nou projecte, instal·lar un hortet al terrat, però no sé per on començar. El terrat no és massa gran i vull començar a fer per una alguna cosa petita, diu. Havia pensat alguns enciams i algun crevassó. Aquesta setmana volia fer la primera compra per preparar-ho tot. Què necessito per començar? Quines eines i productes hauria de comprar?
Ui, ja veig aquí que hi ha molta, molta ambició, molta impaciència.
Necessita,
molta impaciència.
Exacte.
Ella té temps, almenys.
Necessita temps, ostres. Això de la jubilació i el temps...
Això no va dir, que això és un tòpic. I entre altres, també un petit,
no, i entre altres coses, perquè el projecte no hauria de ser fer un jardí, sinó fruir dedicant-me al jardí.
Viure una altra experiència nova.
Una altra experiència diferent.
Bueno, a veure, llavors, bé...
Primer tot, tranquil·litat, no?
Exactament.
Li recomanem tranquil·litat.
Temps. És a dir, el gran error de qui comença a fer un projecte a la seva vida, i en el cas aquest de tenir cura d'un hort, és una miqueta que va lligat al fet de quant temps dediquem a la introducció d'aquesta història. Jo una mica quan plantejàvem el tema comentàvem el fet de dir és que a la vida les històries, doncs, com els llibres i com a tot arreu, tenen una introducció, tenen un ús on es desenvolupa tot,
sí.
I tendim a passar, a voler passar, de la introducció de les historietes, per exemple, em jubilo, vull fer un hort, o no em jubilo, estic jubilat als 20 anys i vull fer un hort, m'és igual, qui jubili, vull el tomàquet, o vull la menta, o vull el... I tot el nus, que era el divertit, és com si no hi hagués de ser. En canvi, aquí, en aquest cas, una part de nus interessant quan un engega un projecte d'hort o de jardí és dedicar... Jo fins i tot hi posaria un temps real en un calendari d'uns, no sé, 6, 7, 8 mesos a llegir, a investigar, i no fer res, de moment, però a posar-se en aquell món.
A interessar-se...
Preparar un disseny. És igual si són 5 jardineres o un... El que sigui tot, no? Decidir quins materials poden ser més idonis. Si vius, per exemple, en un àtic, quina terra serà la menys pesada per haver de traginar fins a dalt. Però tot això no vol 2 dies. Això vol investigar. Però quan tu ho expliques a algú, et diuen, i com ho saps tot això, coi? Porto bastant temps estudiant, provant, experimentant, observant.
Amb algun llibre dels teus segur que li aniria bé.
Bueno, potser sí.
Un art per ser feliç. És un bon llibre per introduir-se.
Clar.
Temps.
Però, per exemple,
perdó.
Perdó. Sí.
És que, clar, no li hem dit res, pobra dona.
Sí.
Ha de comprar terra.
Escolta'm, no, sobretot, que s'oblidi de les plantes i que se centri en el disseny. Materials, tipus de jardineres, tipus de rec, totes aquestes coses. Però que s'oblidi de les plantes i que durant aquest procés, durant aquest temps, ja se les trobarà, diguem.
Però sí que li has dit que es documenti, que primer s'interessi pel tema i a partir d'aquí ja anirà trobant el seu camí.
Sí, és com volàtil, però sí.
Més consultes.
Consulta número 2.
És de la Griselda, té una consulta per en Jaume, ens escriu des de la Bisbal de l'Empordà i es mostra de primària, és mestra de primària. Diu que ella sempre ha apostat per activitats que incitin a la reflexió i que aprofundeixin en les qüestions que es tracten a classe. Et demana consell, Jaume. Diu, quines activitats es podrien fer a les classes per fomentar la reflexió dels més petits? Diu que està parlant de nens de 6 i 7 anys.
Que probablement, amb molt respecte per la pregunta, la paraula reflexió no sé si seria allò que a vegades enviem els nens al racó de pensar, com dient, a veure, pensa sobre el que has fet...
No, però mira, aquí sí que estem entrant en un tema que és interessant, que és, si a vegades a l'hora d'ensenyar algun concepte a classe,
sí.
Igual hi pots dedicar una sola sessió,
sí.
Però si n'ediques 3 i ho fas d'una manera molt més didàctica, acaba quallant més en aquesta persona, que, no? Per però, tant, el temps aquí també torna a tenir valor.
Sí, però torna a ser una seqüència que segur que la mestra que ens consulta ho té molt clar. Primer, ha de captar l'atenció. Jo quan l'altre dia tornem els nens, havia d'ajudar a fer una espasa, i hòstia, i per què voldran això? Bueno, doncs que estaven treballant als Jocs Olímpics, però el xaval havia connectat els seus heroïns d'espasa i capa amb el florete d'allò dels Jocs Olímpics.
De l'esgrima.
Primer, ha de connectar. Segon, ha de poder ajudar a descobrir, ho ha de fer, no li ha de col·locar. Ha d'experimentar, descobrir, provar, veure que no funciona. I després ha de fer un procés reflexiu, si vol dir, però més aviat seria deductiu, de per què això funciona i això no, per què això m'agrada o no, per què no ha funcionat, i que hauria d'acabar amb una part de dir, ah, val la pena continuar sabent més d'això. Però clar, tota aquesta seqüència s'acaba perdent quan la mestra l'única cosa que pot fer és posar una fitxa perquè l'endemà la portin plena sobre allò que
sigui. Però una de les coses que en el sistema actual falten per això és memorització, no? O sigui, els nanos no saben memoritzar coses. El meu fill no ho entén quan li faig memoritzar.
Però l'altre dia amb el micròfon d'aquesta casa parlava amb alguns... l'Àngel, ara ja no sé ni com es diu, no, perdona, que acaba d'escriure un llibre que es diu Cerebroflexia. Mm-hmm. És a dir, que és com dimonis ajudar a construir... I ell insistia en una cosa que a vegades oblidem. La memòria no està enlloc del nostre cervell. No existeix una àrea per la memòria. Està dispersa per al conjunt del cervell. Però sí que està associada a experiències emocionals. Experiències mecàniques de reproducció de la memorització, ni tan sols la taula de multiplicar, per dir-ho d'alguna manera, no són només experiències perquè quan has de calcular funcioni no tinguis que buscar-lo. Però han d'estar associades a alguna experiència positiva emocional. Per tant, no és que falli la, el David Bueno, sí.
El David Bueno, és el llibre?
David Bueno. No és que falli la teva memòria, no, és que per tu és banal, és superficial, no l'has associat a cap tipus d'experiència emocional. Per tant, el que falla és que els aprenents, els infants, associen allò que aprenen a experiències vitals. Això és el que en realitat
clar,
no funciona.
Clar, per això és molt important a casa, també, a l'hora com gestionen el temps, si se sopa ràpid, si no hi ha temps per la conversa, si no es llegeix, el nen tampoc farà res d'això quan sigui més gran, a no ser que l'experiència el recondueixi, eh?
Que, però no sé que nosaltres posem èmfasis en quan preguntem, jo què sé, com t'ha anat avui el rotllo a classe, en lloc de posar l'èmfasi només en si han fet la fitxa o no, intentem esbrinar quan ens està dient ah, però el fulanito que té problemes en realitat s'ha ficat en mi, però jo li he dit, és a dir, quan veritablement donem importància a altres temps que no són els que hi ha...
Però aquí, Jaume, jo ara em ve al cap una cosa, no? Que és, i aquí entra el temps, perquè és molt més lent fer reflexionar, és molt més lent posar-te a jugar, és molt més lent esperar aquell bioritme que imposar o fer memoritzar. És a dir, en el cas, per exemple, dels aprenentatges amb les criatures petites, nosaltres a casa ens estem cada dia una hora esmorzant. Una hora de rellotge. Una hora esmorzant. Per què? Perquè és un temps d'aprenentatge.
Jo sempre una hora esmorzant?
Fem una enveja. Sí.
Però,
una hora esmorzant. Els meus pares també ho feien.
Però és que no és una hora esmorzant, és una hora present.
Despertant-se... No, però és que, fixa't, una contradicció de la que tu dius de la nostra societat. Encara ara, el Departament d'Ensenyament intenta imposar jornada compactada primària en un conjunt d'escoles, quan les bones escoles, el que tenen a primera hora és l'hora relaxada, en el que els infants poden arribar a hores diferents, en el que el pare pot entrar dintre de l'aula i en el que és de poder esmorzar en calma, si tu no tens que arribar a una hora justa de l'escola, és possible. És molt més important donar temps a la flexibilitat del temps que no posar un horari que farà és complicar la vida.
Més consultes.
Consulta número 3.
Mira, Llucia, t'escriu l'Oriol de Castellà del Vallès, diu que molta gent només llegeix el tren i l'autobús i normalment es tracta de trajectes curts. Es pregunta si realment es pot gaudir de la lectura quan estàs tan marcat pel temps i saps que hauràs de deixar de llegir en un moment concret, potser quan més interessant es posa la cosa. Ets partidària d'aficionar-se a la lectura en aquests llocs?
I tant, i trob que ha fet molt de mal els smartphones perquè ha tret justament el lloc on tothom podia llegir i tothom dedicava, com a mínim, una horeta, la mitja hora d'anada i la mitja hora de tornada a la lectura. Que ara ja no li dedica ni això, no? Crec que sí, crec que justament el tren, jo havia d'agafar un tren a Mataró durant una temporada que treballava allà i és on he llegit més temps seguit durant una temporada de la meva vida.
La calma,
sí, molta calma, perquè a més estàs allà, ningú te molesta, no has de fer res més, no has d'estar pendent de res més i per tant et pots centrar i et pots concentrar molt en la lectura. M'agraden aquests llocs per llegir. De tota manera, tant per escriure com per llegir, se necessita temps i se necessita tranquil·litat. No ho hem parlat ara, però sí que és veritat que quan escrius també necessites calma, també necessites... Això és més difícil, escriure al metro i al tren, però sí que també necessites aquest temps perquè, i això és així, quan més temps li dediques a un text escrit, millor surt el text. Això és així.
Segur que tenen moltes idees, no? Quan veus a la gent al tren, llavors què fas? On les escrius? Saps
no,
allò?
Jo sempre prenc apunts, és a dir, és una cosa que no tens per què no fer.
Ho fas amb el mòbil o ho fas
no,
amb una llibreta?
No, jo amb una llibreta, jo amb el mòbil no sóc àgil per escriure tot el que he d'escriure.
Mira, però a vegades va bé perquè amb el mòbil escrius més lentament.
Sí, però no arribes a posar tot el que voldries posar moltes vegades.
Però Ricard, no, tu, perquè tu escrius molt ràpid.
Jo escric molt ràpid a mà i en canvi el mòbil em va bé perquè em frena.
Sí, escriure a mà va molt bé perquè et frena respecte de l'ordinador. Està bé escriure manualment perquè és veritat que penses més tranquil·lament que si ho fas teclejant, que quan tecleges vas molt ràpid.
Jo escric digitalment amb un llapis a taula, que és la suma de les dues coses.
Sí que és lent. Però sí que és veritat que en tot cas es necessita temps. Si no li dediques temps a la lectura, no li dediques temps a l'escriptura,
El que passa és que també caldria afegir l'observació, perquè jo comparteixo el que tu dius, sortosament bona part del que llegim als transports, però en el meu cas, que soc un obsès de l'observació, si et dediques a concentrar-te a la pantalla, no veus la gent, les cares de la gent.
Però si et concentres a la pantalla, normalment és perquè estàs ara mateix, és perquè estàs a Twitter. Sí. No és perquè estiguis llegint un llibre.
No, un llibre digital, jo sí, no un, sé. Un e-book. És a dir, si estàs en alguna... És a dir, també val la pena de tant en tant dedicar temps a mirar les persones, dedicar temps a veure què fa la gent o què diu o escoltar.
Però tant escriu, quan escrius com quan llegeixes, descobreixes coses que no sabies que sabies.
Que sabia.
I l'observació també és una manera de descobrir coses que potser ni tan sols sabies.
Sí, i et fixes en coses que igual no et fixes que t'estàs fixant, però que després te n'adones quan ho llegeixes, no? De dir, ostres, això és veritat, jo m'ho trobo i ho observo. No?
Sí, exacte.
És la gràcia. I la superficialitat? Aquest és l'altre tema, perquè no...
És exactament el mateix quan el valor del temps que donem a les coses és totalment insuficient. És a dir, ho lliguem amb l'altre perquè la superficialitat ve arrel d'això.
Imagina't que estàs observant i no te n'adones del que estàs observant.
Exacte.
O imagina't que estàs llegint i no ets conscient del que estàs llegint. Això seria la superficialitat.
No passar de la superfície.
Agafem un tren.
Que és el que passa
tren.
Amb el periodisme, moltes coses.
Clar, sí. Ara podem agafar un tren. L'agafes tu, Ricard, l'agafem tots. I ens anem a Blanes. Fem el tren del Maresme i ens anem a Blanes.
Anem a Blanes.
I no ens diem res.
I amb el passo mirant el mòbil tota l'estona.
I quan arribem a Blanes, veiem qui ha fet una lectura més profunda, observant, el que sigui, del que passava al voltant, de la realitat que t'envoltava.
I tu em dius, avui el mar està verd. Jo dic, el mar verd, no l'he vist que el mar estava verd.
No hi he passat ni pel mar.
Pots captar les vibracions una mica de la gent que tenies al voltant.
Segons quins trens et vols evadir, també, eh?
No, però el tren aquest és d'aquest que jo agafava a Mataró. És molt agradable, justament,
sí.
Perquè tens la mar al costat
sí.
I està molt
pots
bé.
Pots fer una lectura del paisatge, tant el físic, no? Com veure si hi ha hagut mar de fons, si no hi ha hagut mar de fons, com veure aquell senyor que està pescant, i si són les 7 de la tarda, potser estarà pescant no sé què unes
per
quantos.
Per tant, si no et fixes en això, no, també estàs sent superficial.
Totalment, sí, has arribat a Blanes, però escolta'm, era igual on anessis, perquè no, que... no t'ha passat tot de llarg.
I si vas a l'estiu i no et fixes amb la gent que va amb tu dins el tren, és que et passa alguna cosa.
Exacte.
Però això és tenir
estàs
un problema.
Estàs alienat, totalment.
Això és tenir un problema.
És denunci, això, impuls.
Ara que arriba a Sant Jordi, també hi ha molta gent que té molta impaciència. Jo vull llegir-me 8 llibres. I vinga, ja començo i me'ls llegeixo ràpids i... Això també és un altre problema.
Home, alguns ho hem de fer per obligació i per feina, i llavors t'adones que no estàs llegint tan profundament com caldria, però molta gent ho fa simplement perquè toca, per haver arribat a Sant Jordi dient, jo me'ls he llegit tots, no? Jo m'ho sé tot. Alerta, perquè Pentura no t'has fixat en el que posaven aquells llibres, Pentura no t'has fixat en el missatge profund que tenien aquells llibres.
Clar.
No? Saps de què va, saps quina és la trama, però això moltes vegades ho podem saber també mirant la part de darrere del llibre que te fa 4 cèntims. No?
Última consulta.
Consulta número 4.
Bé, és un comentari que ha sortit d'alguna cosa que ha dit el Marc concretament. Diu, la Rosa diu que assegureix el temps a l'esmorzar, diu esmorzar en solitari quan la resta de la família encara dorm i amb la ràdio i el suplement de fons.
Ah, mira que bé.
Clar, això és un moment molt familiar.
Molt, molt. Escoltar-me a mi a les 8 del matí.
Esmorzar en família...
Esmorzant sol, deu ser...
Aixecant-se el dia.
Jo no ho recomano.
Jo crec que l'important és que estiguis sol, acompanyat, en realitat. Ara no parlarem de la solitud, que és un altre tema. Sempre estem sols, en realitat, no? Però va més enllà que això. Però és que aquell moment estiguis aquí ara, conscient, i per tenir temps una mica d'integrar, sigui escoltant la fantàstica veu de l'Ostrell, bon matí.
Enricard està plorant, eh? Perquè li has dit això, que estava sol, i s'ha quedat molt trist.
Una abraçada a la Rosa.
Sí, sí. Ah, però és que estem sols, estic molt d'acord amb això. Estem sols.
Estem sols.
I cada vegada més.
Apa, cara de... Ara ho entenc tot. Que l'estic fent ràdio, m'està escoltant la gent.
No. És que estem sols, absolutament sols. El món, a la vida, al Twitter, tot arreu estem sols. I cada vegada més sols. I anem cap a la solitud absoluta. En un món en què és global, però estem sols.
I això ve de la superficialitat,
sí,
no oblidem, també. Perquè llavors, al no profunditzar, tendim més a l'alienació. És que aquí hi ha una sèrie de conceptes que es barregen molt amb la ciutat moderna.
No, ara sortia Nietzsche de filosofia, vull dir,
bueno,
que aquí
no,
entraríem en terrenys...
Tota l'estona parlem una mica. És aquí i ara, i donar temps a interioritzar, a integrar els conceptes que ens van entrant, sigui respecte a honor, sigui respecte a la criança d'uns fills...
I temps per escriure un llibre, tenir un fill...
De fet, el temps és el gran tema...
No el temps que et dona una editorial, el temps... No, no, el temps que vulguis, és el temps que necessitis, és això el que es reivindica, no?
Sí, sí, per tancar el cercle...
No, no, ja te'l tancaré jo, el temps. Ja veuràs com t'ho tancaré ràpid.
Que el temps és el gran tema universal de la literatura. Llavors, és això, és a dir, per què? Perquè és la humanitat, perquè és un invent nostre i, a més, ens defineix millor que res.
I se'ns escapa.
I
se'ns ha escapat molt. El temps acabat. Jaume Funes, Marc Casabosch i Llucia Ramis.
És evident que acabaria així, això.
Gràcies.
Que vagi molt bé.